La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
7 minuts que passen gairebé de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem amb la visita de l'actriu, cantant i actual directora artística de la Barni Teatre, Gràcia Fernández, Núria.
Graduada en interpretació per l'Escola Aules, Gràcia Fernández pot presumir d'una llarga i treballada trajectòria a les seves esquenes. L'hem pogut veure, per exemple, en teatre, interpretant l'obra guanyadora de 3 Premis Butaca el 2021 i també 3 Premis de la Crítica, com és La filla del mar, però també en altres com Flor de nit, El cabaret o L'ella mancopla, entre una llarga llista. Pel que fa a la petita i gran pantalla, també ha tingut papers en sèries com Vida perfecta, de Letizia Dòlera, Pulsaciones o fins i tot La riera. I per si fos poc, des de fa uns anys, juntament amb Marc Sambola i Marc Vilavella, dirigeix la companyia de teatre La Barni Teatre. Una companyia que, per cert, aquest dijous i 15 anys després de la seva estrena, torna a posar en escena l'obra Ojos Verdes, un viatge musical per la crònica d'Espanya a partir de la biografia del malagueny Miguel de Molina.
Gràcia Fernández, molt bona tarda.
Bona tarda.
Porque son tus ojos verdes, me han dicho que estás contenta, verde ha de ser lo son.
Gràcia, ara ho deia la nostra companya, la Núria, 15 anys després de la seva estrena, La Barni Teatre ha tornat a posar en marxa aquests Ojos Verdes, Miguel de Molina in memoriam. Què significa això per la Barni Teatre?
Signifiquen moltes coses. Significa una nostàlgia perquè nosaltres vam engegar el nostre projecte amb Ojos Verdes fa 15 anys. És quan ens vam posar en contacte els tres. I ara que ja ha passat tota aquesta voràgine del tema de La filla del mar i, bueno, tenim un recorregut llarg de 15
Parlarem
anys.
Parlarem després de La filla
sí.
del mar, eh?
I d'altres projectes que hem tingut junts. Ara, quan fèiem 15 anys de companyia, era què podem fer per celebrar? I realment, Ojos Verdes és un espectacle que sempre ens ha donat alegria, que ens ha fet conèixer molta gent, perquè han passat moltes persones per aquest repartiment. I bueno, realment, quan vam parlar de possibilitats per celebrar, sempre ens venia a l'Ojos Verdes.
Per què Miguel de Molina com a inspiració?
Això va ser una troballa que va tenir el Marc Vilavella, casual, una mica casual, perquè ell estava buscant material per presentar la seva tesina de final de carrera a l'Institut del Teatre i no acabava de saber de què parlar. I una amiga que venia d'Argentina li va portava al bolso el llibre de la biografia de Miguel de Molina, wow. Botín de Guerra, i llavors li va dir, mira't això. I el Marc el va llegir i es va enamorar del personatge, del moment històric que explica i de la copla.
Us ha passat una mica a tots a la companyia que heu redescobert Miguel de Molina?
Totalment, perquè ara tenim més edat. I clar, o sigui, ara tenim una edat més semblant a la que ell tenia quan va marxar. I, en fi, et fa repensar les coses. Teníem això que explicava el Marc, no? Unes intuïcions. Llavors fa 15 anys no hi havia tanta informació penjada a YouTube i a xarxes, no? Ara ja pots trobar més. Hi havia coses que havíem d'imaginar. D'altres estaven explicades al llibre, d'altres les havíem d'imaginar. Però 15 anys després tenim més informació, li hem donat una mirada nova, hem jugat una mica, hem treballat des del que teníem, però amb la nostra nova manera de treballar, amb la nostra edat i amb més informació que abans.
Clar, suposo que el que també ha canviat 15 anys després és el públic i, per tant, que, com deies, la figura de Miguel de Molina també s'ha d'explicar d'una altra manera 15 anys després, no?
Sí. A mi particularment, per exemple, ja en el seu moment, quan vaig prendre contacte amb aquest material, la copla per mi no era estranya. El meu pare és andalús i no em resultava del tot estranya. Però Miguel de Molina, jo no sabia qui era. Ojos Verdes era un tema de Concha Piquer, indiscutible. I per mi ja va ser una trobada important, aquest personatge. Però les noves generacions, que gairebé ni coneixen la Barni, encara menys coneixen aquesta figura. I trobo que és bonic explicar aquesta història.
Una obra que parla de moltíssimes coses, entre elles de copla, evidentment, però que parla sobre prejudicis, no?
Sí. Miguel de Molina era un, el, te diria quasi el primer home que va cantar cobla, i a més ho feia d'una manera molt, molt personal. La seva estètica també era molt personal. Portava unes camises molt llampants que havia encarregat ell, amb unes mànigues que es deien de farolillo. O sigui, realment, i estava en aquella línia ambigua que no acabava de... que era com nova, en un moment també de molta descoberta, no? O sigui, era un moment molt lliure. I llavors, doncs això, va fer com un estil propi.
Un moment lliure en un moment complicat.
Sí, sobretot es va complicar després. Però sí, sí, clar, és que la història va i ve tota l'estona, no? Les llibertats van i venen tota l'estona. Ell va engegar això, aquesta manera de ser, perquè també era un moment en el que es podia fer. I després, doncs, es va complicar tot una mica.
Na te pío, na me debes. Si fui malo bueno, olvídalo ya, ya me lo ha pagado tu carne morena.
Em fa molta gràcia perquè sempre que escolto aquesta cançó em ve el cap Cine de Barrio. És un clàssic, és un clàssic de clàssics. Encara hi ha molt prejudici precisament també pel món de la cobla a casa nostra?
És una opinió personal meva, jo crec que sí.
Que és allò espanyol, no?
Jo crec que sí. I realment, si li anem traient les capes de coses que s'han anat posant per sobre d'aquest gènere, són poemes, moltes vegades. És veritat que ja ens ho mirem amb una mica de distància, també, perquè de vegades són uns amors tòxics que dius, no cal. Però com a intèrpret, per exemple, és una mina.
Mai millor dit.
Clar, es pot jugar molt amb el drama aquest, no? I a més, la sonoritat, l'estructura, el tipus de música, a mi m'agrada molt, perquè no és ben bé un flamenco hondo, però té una cosa que fiestera i, bueno, a mi em posa de bon humor la cobla.
Ara que deies a mi, t'ho pregunto així. Digues. Què és la cobla per Gràcia Fernández?
Mira, jo recordo molt petita tenir a casa un disc i no conèixer aquest gènere. Mira, era un disc que es deia La cobla, la coplilla i el cuplé.
Toma.
Pam. I jo me'n anava posant i recordo que em quedava bastant enganxada amb Concha Piquer, amb Estrellita Castro, crec que havia alguna cosa també. I clar, quan a mi el Marc Vilavella fa 15 anys em va fitxar per fer una col·laboració d'un dia i em va posar la cobla, que jo l'havia sentit de més joveneta però després l'havia aparcat, perquè després això ja no era guai. Jo ja quan vaig ser adolescent això ja va desaparèixer de la meva vida. I la vaig tornar a sentir i a mi em connecta amb un passat que suposo que tinc, perquè no el tinc molt, molt, molt present. El meu pare és de Cadis, llavors hi ha alguna cosa a mi que em passa amb aquesta música que em connecta. No sé per què, perquè tampoc és que sigui una cosa que se senti molt a casa meva, però em connecta, em desperta una emotivitat important.
La intenció de la gent que vagi a veure Ojos Verdes al Teatre Gaudí, si no m'equivoco, la intenció és que la gent surti amb una idea diferent o una idea més veritable del que és la cobla?
Tenim diversos objectius. O sigui, la Barney, per començar, té com una especialitat, diríem, que és que fins i tot la gent que afirma que no li agrada el musical surt contenta i canviant una mica aquesta afirmació tan contundent. Llavors, la cobla... No només posem cobla en aquest espectacle, també hi ha cuplé, també hi ha una mica de flamenco, hi ha una mica de música que se sentia en l'època sobretot de la guerra. Però potser sí que es reconcilien amb aquest gènere pel carinyo amb el que el tractem, però a més hi ha també altres al·licients importants que no són només la música.
Com què?
Com primer explicar un recorregut històric pel nostre país per entendre, de vegades, què porta la gent a fer coses, no? O sigui, doncs realment, Miguel de Molina va viure en una casa on faltava el menjar. Literalment va haver de marxar de casa seva. I es va posar a treballar amb 13 anys. Després també t'explica una mica les seves inquietuds culturals. Estava fascinat amb Federico García Lorca des de molt jovenet. Bueno, et pinta una mica el mapa, perquè tu entenguis també com van les, com ha anat una mica una part de la història del nostre país.
Coneixent més a Miguel de Molina, diries que és un revolucionari?
En el gènere musical, sí. Jo crec que va ser molt valent i, bueno, i veus alguns vídeos que fas, perquè a més es veu que s'implicava molt, o sigui, no només era un intèrpret, s'implicava també en el vestuari, s'implicava en l'escenografia. Després, quan va marxar d'aquí i va seguir treballant a Argentina, la seva implicació era de llavors es portava molt això del director de companyia, o sigui, no? Eren grans noms i la companyia i ell controlava moltes parts de l'espectacle. Llavors, bueno, i ho feia d'una manera molt, molt personal i trencant esquemes del moment. Per tant, podria dir-se que sí.
Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Hem passat del bolero a de la copla al bolero, també, que cantava Miguel de Molina, també, aquest Toda una vida. Deixa'm parlar també de la Barney, ara que celebra 15 anys. Per cert, no t'ho he dit abans, però moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Com neix la Barney?
La Barney, que és... per si t'interessa el nom,
sí,
el Marc Vilavella es diu Marc Vilavella i Barniol.
Bona.
La seva mare, el seu cognom, era en el seu poble la coneixien com la Barney. Llavors, la mare del Marc és el que el va animar molt a fer teatre. Llavors, el Marc, quan... aquesta tesina que va presentar amb el Marc Vilavella i el Marc Sambol eren amics des de P3, et diria, molt petits. I jo era alumna del Marc, en aquell moment era el meu profe de Comèdia de l'Arte.
Uau.
Sí. Arrel d'aquesta tesina que després li van voler programar al Brosses, quan ells van dir, bueno, doncs anem a organitzar-nos una mica i farem una companyia. Com li diem? I el Marc va dir, a mi em faria il·lusió que fos el cognom de la meva mare. Llavors, la Barney. Vale. Jo era una actriu que anava allà, marxava, em tornaven a trucar pel segon espectacle, jo anava allà, feia la meva feina, marxava, m'anava com implicant perquè els veia que de vegades no arribaven, no? I en el moment més complicat de la meva vida, mare de bessons, no em donava la vida per res, em diuen, necessitem una tercera persona, perquè tres és un bon número i tal, i com els havia de dir que no, si són preciosos, i fins avui.
Ara deies que a vegades costava una mica d'engegar tot plegat. Clar, quan un pensa en companyies de teatre, normalment pensa en companyies molt grans, no? La Cuana, la Golla Gom, etcètera, etcètera. Quan pensem en la Barney, sí que ens hem de preguntar com s'aconsegueix viure 15 anys del teatre català, perquè és gairebé un miracle.
No es viu d'això. Tots som pluriempleats. O sigui, jo tinc una altra feina de matins, el Marc Vilavella fa 2 milions de classes, el Marc Sambola també, i treballa venent guitarres. Vull dir, no podem viure només d'això. I a més som una companyia petita, amb pocs mitjans, i a més que estem en una línia complicada, que no fem un musical estàndard, tampoc. Estem sempre com insistint en trencar una mica l'estàndard i en fer creació. Llavors, això encara ho complica més. I ja, sí, per acabar-ho d'adobar, musical, que també és un gènere una mica maltractat.
Sí?
Sí.
No creus que s'està vivint un boom del món del musical els darrers anys?
No ho crec. Crec que s'està tornant a posar de moda portar franquícies anglosaxones i adaptar-les. Però la creació, o sigui, els que ens agrada agafar un material, sigui d'aquí o no, però posem, per exemple, això, La filla del mar, no? un text d'aquí, i el anem a investigar, i anem a treure-li les capes de costumbrisme, i anem a veure què fem amb el moviment, i anem a veure què podem feure per composar, o sigui, crear coses noves, no hi ha un espai. Jo crec que no està cuidat això aquí.
Clar, en parlaves de musicals catalans, tenim a Gràcia Fernández amb nosaltres, no podíem deixar de parlar-hi. M'ho deixes explicar, Gràcia, perquè començava a escoltar les notes i se t'ha posat un somriure d'orella a orella, eh?
Sí.
La filla del mar.
Sí.
Uau.
Sí.
Que bèstia ha estat, no?
Ha estat un procés llarguíssim, enriquidor, complicat, gaudit...
Ja heu estat molt temps, al teatre?
Vam estrenar el Grec passat, 10 dies, si no m'equivoco, i després vam estar 3 mesos en aquesta temporada, sí.
Déu-n'hi-do.
I una mica de gira.
Què ha significat per la companyia, la Filla del Mar?
Pues, per començar, hem hagut de créixer. 10 intèrprets músics. A més, quan la primera aixecada que vam fer del musical estàvem als Lluïsos d'Horta un estiu i l'escenografia era una cinta posada al terra, això era tot, i de cop ens surt la possibilitat d'anar al Condal, que té 10 metres de boca. I era com, això com ho fem per no perdre aquesta proximitat, aquesta artesania que hem aconseguit? I bueno, ha sigut realment tot un aprenentatge.
Us imaginàveu millor musical als Premis Teatre Barcelona, Premis de la Crítica, els millors butaca el 2021?
No, volíem que ens anés molt bé, que es demostrés que hi ha una altra manera també de fer creació i de fer musical, però 7 premis ens hem quedat una mica sorpresos.
La Filla del Mar, basada en una obra d'Àngel Guimerà, i ara li deia a la Gràcia fora de l'estudi que vaig poder veure aquesta meravellosa obra, aquest meravellós musical, que ja t'ho dic ara, espero que torni al teatre, i que el pugueu veure tots plegats, a part d'Ojos Verdes, aneu-lo a veure al Teatre Gaudí, que també val molt la pena. Però per què li deia això? Li deia perquè em deixava un regust aquell Maricel de Goll de Gom, no? Igual pel mateix Àngel Guimerà, no ho sé el per què, però a vosaltres us ha passat igual?
No volíem tampoc reproduir res, perquè nosaltres som una altra generació i treballem diferent, no?
No, són dues històries diferents,
deixem-ho
clar.
Però, clar, l'autor, Guimerà, o sigui, és un artista de la condició humana i això està reflectit tant en la Filla del Mar com en Maricel. I també, jo què sé, el Guinovart fa una partitura meravellosa del Maricel i per mi s'envola, Marc s'envola és una altra meravella. Perquè són autors que posen la música a favor del que estem veient. És quasi com una banda sonora, no? Ell jugava molt al ara parlem, ara cantem, els darrers 15 minuts. O sigui, si recordes l'estructura, sí. Primera part de la primer acte és cantat parlat, segon acte tot de text i el tercer...
Escantat.
Música 15 minuts a pinyon, sí. Fins al final dramàtic. Jo això ho recordo també del Maricel, perquè recordo que tenia el disc i jo quan sentia Maricel, jo llavors acabava d'arribar a Catalunya i no sabia gaire català, i llavors sentia les cançons tallades, i quan vaig anar a veure el musical, quan el van reposar la primera vegada, vaig veure que realment allò continuava, o sigui, hi havia partitura fora de les cançons, i a mi això em va entusiasmar. I això també ho fa el Marc Sambola. Hi ha com una continuïtat musical que et col·loca en un lloc emocional que no et deixa anar.
I quin ha estat l'èxit, doncs, de la Filla del Mar?
Ui, és que no és només una cosa. La música és molt meravellosa, la direcció de Marc Vilavella és també impecable, l'equip humà, o sigui, el repartiment... Jo me'ls estimo a tots, hem fet família, hem viscut moments una mica complicats, perquè, jo què sé, 48 hores abans d'estrenar estàvem incorporant material, ningú va dir ningú, tothom va anar allà i vam sumar esforços. I, en fi, això es pot fer quan tens una companyia de gent bona i de bona gent. I això m'ho enduc a casa meva com un tresor.
Una altra de les coses que em va passar, i m'ho feies recordar ara quan em deies que s'ha de cuidar més el musical, però el musical català, el musical produït a casa nostra, és que quan vaig anar a veure-us a la Filla del Mar, tot plegat, tota l'atmosfera, també em recordava molt el famós BTM, el Barcelona Teatre Musical, que es va fer amb un recinte a prop del Palau Sant Jordi, si no recordo malament, al carrer Lleida, que ja no existeix.
Ja no existeix, era gegant.
Era brutal, allò.
Era molt gran, una mica massa.
Això... d'alguna manera denota aquest moment que ens estaves explicant, que va decaient tot plegat i no ens n'adonem?
Pot ser. Jo el que trobo faltar és l'espai aquest que et dic de creació. Tenim escoles plenes de gent que s'està formant, no només actors i actrius, músics, directors, dramaturgs, tota aquesta gent ha de tenir un espai per crear. I després hi ha un tema també de sales, crec. Sales de mig format... les sales teatre públic sembla, bueno, jo no sé, fan com programació a 3 anys vista i quan vas allà ja et diuen que està tot tancat i vas l'any següent i ja està tot tancat. Hi ha un problema també d'accés, no? De sales, d'exhibició, almenys des de la meva opinió. No sé, a mi m'encantaria que dintre de les programacions oficials hi hagués, igual que hem cuidat la dansa i hem cuidat el circ i hem cuidat l'òpera, doncs que cuidem també una mica el musical.
Hem de cuidar una mica més la cultura a casa nostra en general.
La cultura. Sí, perquè ahir ho parlava amb una amiga. Hem patit ara una bajona molt important amb el tema de l'afluència de públic.
Pandèmia,
Pandèmia i postpandèmia, la gent no ho hem recuperat, això.
No, eh?
No ho hem recuperat.
Jo recordava, ahir parlàvem una miqueta de tot plegat també amb Pep Cruz, meravellós també, a la caravana, i li deia, ostres, és curiós, perquè durant la pandèmia la gent que més por tenia d'anar al teatre és la que hi anava, que és la gent gran, que és la gent que mai ha deixat d'anar al teatre. I jo em preguntava, i a la gent jove què li passa?
No ho sé. Jo recordo també un titular que vaig llegir de gent molt gran que tornaven al teatre i com ho explicaven, el que significava, no? Aquest directe, com tornar a viure una mica.
Pell de gallina.
Molt bonic. Recordo aquest titular. La gent jove, no ho sé, és que estem perdent, és el públic del futur. Jo també penso que s'ha de fer un producte infantil-juvenil que guanyi el públic del futur, que això tampoc, no sé, no et sabria dir si està molt cuidat o no, perquè tampoc se m'escapa, però, per exemple, amb La filla del mar, que fèiem la mateixa versió per juvenils que per adults a la nit, flipaven, sortien... O sigui, per mi va ser molt impactat. Jo mai no havia fet juvenils ni infantils perquè no m'havia trobat.
I és duríssima, eh? Si un es para a pensar la història de La filla del mar,
és molt dura.
És
però és que els instituts estan plens d'àgates, de Peres Martins, de Caterines, de... Saps? O sigui...
Sí, sí, sí.
I llavors ens escrivien els profes dient ens ha obert un debat a la classe meravellós. Pues, aquesta gent, si van a veure un dia això i els impacta tant, són públic del futur. No sé com hem de trobar que els joves vinguin, però són els que després mantindran aquesta professió i aquesta indústria. Per
abans
tant...
em deies que amb la Barney, precisament, fèieu musicals de teatre no en el terme clàssic, sinó que volíeu fer una mica trencadors i que també ho feu amb aquest Ojos Verdes. Precisament entenc que va per aquí, no? Que la Barney vol obrir camí cap a un públic més jove, també.
També. Cap a on... O sigui, la gent més gran... Perfecte i meravellós que vinguin. Hi ha una barreja molt curiosa amb el nostre públic. Però la gent jove jo crec que és important que no els perdem, que gaudeixin del directe, que gaudeixin, o sigui, de la música, que també algunes històries que són una mica denses, no? Pues, apropar sense fer un 2.0 molt modern, perquè, jo què sé, Guimerà, jo crec que tampoc se'ns ha anat l'olla en plan ho fem a una gasolinera de Kansas, no? Hem fet... Però... Sí que és veritat que el llenguatge, per exemple, era una mica complicat, perquè era del 1900.
Llavors, Guimarà.
Clar. I ho hem fet com més proper, respectant, però més proper.
Ojos Verdes, que us podrem veure al Teatre Gaudí fins al 20?
Fins al 13. 13. Del 20 al 13.
Del 20 al 13, eh?
Sí.
Del 20 al 13 a la sala del Teatre Gaudí. Aneu a veure que val molt la pena. Gràcies, i et pregunto per propers projectes.
Ai... sempre ens balla el cap en 3 o 4 coses, eh? Però ens falten aliats, llavors de moment no hi ha res concret. Anem pensant, anem discutint, anem buscant. Fa un temps que estem desenvolupant també un projecte que és de Victorina Durán, que era la primera escenògrafa que va haver a Espanya i que va crear el Liceu Femení, bueno, un personatge també, no? Sembla com que ens agrada recuperar gent esborrada de la història i apropar-la, no? I alguna cosa més, estem donant voltes a algun autor català també, però ens falten aliats.
Cal buscar històries per dones, de dones protagonistes, dirigides per dones i amb una visió femenina?
Clar, jo tinc un director en la meva companyia que és molt sensible a tot i és un home.
Ho dic perquè em deies, m'estaves explicant ara tot això, tot aquest nou projecte, i a mi m'ha vingut al cap la pel·lícula Blonde, que ha generat tanta crítica,
sí.
Precisament per això. precisament perquè és la pel·lícula d'una dona, de tot el que ha patit una dona,
sí,
però des del punt de vista d'un home, i es veu molt clar la pel·lícula que és des del punt de vista d'un
home.
Jo
també he llegit algun reportatge que diu estem fent el contrari de lo que s'assemblava que volia ser la pel·lícula. Uh-huh. No? O sigui, al final estem aprofitant aquesta història per tornar a repetir aquest...
Per quina va la pregunta, no? És a dir, fan menys falta musicals protagonitzats per dones, però més falta directores?
No, i el propi text també. Mira, per exemple, jo sóc de la Barney com a directora i com a actriu, i de vegades quan mirem materials, ara parlo egoistament, jo dic, a mi m'agradaria tenir un personatge, perquè si rebusquem en els clàssics, em costa la vida tenir un personatge. A no ser que faci, ara soy Hamlet, dona, no? Però així, en escriptura no sobren personatges, sinó és la mare o Ofèlia, superjove, saps? O sigui, dones de la meva edat que tinguin un protagonista, pocs.
Wow.
I, bueno, doncs això també és un hàndicap i és una cosa que hem de treballar. Jo defenso la visió però femenina, però de vegades no cal que sigui una dona, perquè jo que és el que et dic, no? El director, particularment Marc Vilavella, per exemple, és molt sensible a la condició humana independentment si és home o dona. Després, si em dius indústria femenina, home, tenim poca representació. Si tot el que guanyem, millor. Millor perquè ara ja et parlo com a intèrpret, com a dona de més de 45 anys, que és actriu. Si no fos per la meva companyia, jo no treballo gaire bé.
Estàs explicant tot això? Ara m'estic enrotllant, m'estic anant fora de guió, coses d'aquelles que passen, però m'estaves explicant tot això i jo pensava, les presentadores de telenotícies, sí, les presentadores de televisió, que sempre s'han queixat d'això, de l'estigma de ser les típiques jovenetes de 20 a 30 anys i si surten fora d'aquí ja no les agafen el lloc. En el món de l'actriu passa una mica això?
Passa molt.
Sí.
Molt vol dir que jo, per exemple, vaig debutar amb 30 anys, jo ja anava tard, i després vaig voler fer audiovisual, 35. Ets massa gran, no ets estàndard, no ets prou prima.
35,
no, amb ets 35, massa gran. Ets massa gran. O sigui, si amb 30 no has tingut un prota, ja. I després ja arriba un moment que ja quan arribes als 50, suposo, quan arribi t'ho explico, que ja totes les que s'han quedat pel camí, doncs llavors ja tens una mica més de feina. És complicat. Per una dona és molt complicat treballar i audiovisual ja no t'explico.
Com es canvia tot això?
Mira, hi ha com un cercle molt, molt estrany que és, jo t'explico des de la meva experiència, Necessites una repre o un repre. Necessites que aquesta gent et presenti un director de càsting que et diu que el tall és el que et demana la productora. La productora que el que demana les cadenes. I les cadenes diuen que el públic només volem gent jove i guapa. Llavors, jo no ho crec. Jo trobo que les dones normals no estem representades en ficció. Algú no està dient la veritat. No sé qui.
M'agrada molt això.
És veritat. Llavors,
sí, sí.
A Amèrica hi ha un moviment des de fa un temps de dones que recolzen dones, que contracten dones de més de tant, o d'igual l'edat, però en aquest cas, la Renée Wisherpoon, no he dit bé el nom, però sabeu
sí,
què
sí,
dic,
sí,
no?
Sí,
vale.
Sí, sí.
Estan fent tota aquesta campanya de la manera que volem parlar de dones normals, no de la típica noia de 25 anys estupenda, que no, una dona com tenim tots a la nostra vida, les dones que compartim vida, no? Pues potser ho hem de fer mitjançant projectes de dones. No vol dir que qualsevol projecte sigui bo perquè ho fa una dona. A veure, tampoc pot ser això, vull dir, el nivell de qualitat ha d'estar i ja. Però potser aquí hi ha un espai que hem d'obrir una mica, sí.
Volem dones, volem qualitat, volem Gràcia Fernández al Teatre Gaudí fent aquest Ojos Verdes i celebrant aquests 15 anys de la Berni Teatre. Gràcia, moltíssimes gràcies per venir avui a la Gravana.
A tu.
Porque son tus ojos verdes. Que estás contenta.
pueden ha de ser lo son de la mujer que Dios quiera. Como el verde de esos mares donde mi barco navega, verde como la esperanza que en tus ojos se refleja.